querido. Pero estos han caído. Guerres para reyes falsos. Luchas por causas perdidas. Digo, quiero soñar en cada hombre encadenado que lucha por poder hablar de lo que sea, es donde sea. Digo, quiero soñar en cada
que espès ets que estem. Estem una mica espessos. Bueno, bona nit a la gent. Ja són gairebé les 11 de la nit. Fa mitja hora que havíem hagut de començar, però no ens ha pogut ser possible. Però bueno, aquí estamos, eh? Aquí estamos.
Per donar canya, com sempre,
sí.
Programa de denúncia, de crítica, també, clarament.
D'actualitat, no? De les coses a l'actualitat, les coses que passen. I bueno, i comunicar doncs que aquest programa també podrà ser escoltat en diferit per la Ràdio Bronca, que també es pot escoltar al 104.5 de la FM
i per internet. I serà el mateix horari de sempre, que són els dijous de 10 a 12, els divendres de 11 a 1 i els dilluns de 1 a 3. Però serà en diferit, no en el directe el farem aquí.
Sí.
I bé, dit això...
I agrair a la gent de Contrabanda també, que estem aquí al a l'estudi de la ràdio Contrabanda.
Exacte. I doncs, perquè us sapigueu també, com sempre, aquí també ens agrada que ens truqueu. Perquè...
I tant.
I el telèfon és el 93 317 7366, per qui ens vulgui trucar i dir la seva en directe. Després també tenim l'apartat de correus, que és el 748-08080 de Barcelona, o la pàgina o el mail, que és contrabanda@contrabanda.org. I dic això, doncs, també per la part de Ràdio Bronca, doncs, tenim la pàgina web, que són les 3.radiobronca.info, i allà doncs, podreu trobar els links per escoltar-nos els podcasts o els links per escoltar-nos per internet, i des de les zones a Ràdio Bronca s'escolta el 54.5. Dit això, començarem el programa. Començarem primer doncs, deixant-vos un àudio amb una entrevista que aquesta persona de l'estat que va estar a Gaza col·laborant amb les ambulàncies, a part de fent una feina de recopilació d'informació i intentar donar veu a la gent de Gaza que no tenia veu durant els bombardejos i el setge d'Israel. I el genocidi també, no ens en oblidarem. I és una entrevista d'uns 15 minutets que on explica en primera persona, en aquell cas, doncs, la situació en la que estaven. L'entrevista dura 15 minuts, entre altres motius, perquè si no em farà la memòria el company ha de deixar el telèfon per anar a fer la feina que feia dintre de l'ambulància de Gaza com a persona que estava dintre del setge. Es va veure clarament doncs, amb la obligació i la necessitat de fer alguna cosa, només estar allà. I després doncs, continuarem el programa, com sempre, amb diversos temes judicials, que quan arribi el company Francesc doncs, ens portarà, i altres temes que vindran, molt probablement també algun convidat.
Alguna trucada, potser.
També, probablement, les trucades, i esperant que qualsevol persona que ens escolti que tingui alguna cosa a dir-nos o a dir a la resta de la gent, els canals d'aquesta ràdio estan oberts perquè els pugueu expressar amb tota llibertat.
I tant.
Dit això, doncs us deixarem amb aquesta entrevista i amb nosaltres ens escoltem en una estona.
Fins ara.
Fins ara.
Hablamos en este momento con Alberto Arce, cooperante español que se encuentra en la Franja de Gaza, cuando son las 4:25 horas de Venezuela. Alberto, ¿cuál es la situación que estáis viviendo allá en este momento?
Pues bueno, en estos momentos estamos en el noveno día de bombardeo en la Franja de Gaza. Ayer se le sumó la artillería terrestre y los tanques Merkava. En algunos lugares también hay ya incursiones de soldados por tierra. Aquí en el norte de Beit Lahia nos acaban de informar que a las 4:30 de la tarde, hora local, han en todo un barrio han evacuado a mujeres, niños y niñas, y a todos los hombres entre 12 y 45 años los han detenido, los han encerrado en una escuela, los tienen en calzoncillos a 0 grados más o menos, que puede ser la temperatura que tenemos aquí ahora, y los tienen encapuzados, esposados con las manos a las espaldas y les están pegando. Sí, no, porque por contarte una de las 75 historias de la situación que hay alrededor mía en estos momentos, ¿no? Es cada vez que das un paso y le preguntas a alguien, te cuenta, ¿tú de dónde vienes? Pues yo vengo de recoger a la familia no sé qué, o yo vengo del edificio derruido no sé qué, o me acaban de decir que hay 120 palestinos detenidos en tal sitio, o sea, la situación es absolutamente desastrosa. Gaza. Esto ya es una violación constante de las convenciones de Ginebra. Parece hecho a propósito, ¿no? Lo que está pasando aquí, para demostrar hasta qué punto se puede vulnerar el derecho internacional y hasta qué punto se puede, digamos, llevar adelante el catálogo de los horrores.
Alberto, una de las situaciones que está llegando por las fuentes internacionales de noticias es que la situación sanitaria es especialmente crítica, me imagino. Tú estás trabajando también con la Cruz Roja, tengo entendido, en el área de salud. ¿Qué es lo que nos puedes contar en ese ámbito?
A ver, yo estoy con la Media Luna Roja, que es el equivalente de la Cruz Roja en los países musulmanes, y bueno, llevamos 48 horas realizando salidas continuas. Cada vez que hay una bomba en algún sitio, pues llaman y sale la ambulancia, ¿no? Y a lo largo de las últimas 48 horas, yo creo que más o menos en el 50% de las ocasiones, lo que está pasando es que el ejército israelí no permite a las ambulancias llegar hasta el lugar donde se encuentran los heridos. Tenemos el caso de una familia que sabemos que lleva más de 24 horas, 7 personas en su casa, estaban gravemente heridas, no sabemos si siguen vivas o ya están muertas, solamente una persona de la familia logró escapar. Fue él el que llegó al hospital por sus propios medios, en un carro, tirado por una mula, está gravemente herido, pero pudo contar la situación en la que se encontraba la familia. Y ya te digo que durante 24 horas la ambulancia está tratando de llegar allí y el ejército no lo permite. Esta es solamente, pues una vez más, solamente una de las cosas que definen la situación sanitaria en estos momentos, ¿no? Hay gente que simplemente si se permitiese a la ambulancia ir a recogerla y llevarla a un hospital se salvaría. Y no se está salvando porque el ejército israelí no permite a la Media Luna Roja trabajar con normalidad.
Hemos tenido noticias, Alberto, de que al menos 4 médicos palestinos han sido asesinados por el ejército israelí mientras estaban haciendo labores de atención a los heridos. ¿Es así? ¿Los médicos también son objetivo militar para la fuerza ocupante?
Sí, la cifra de 4 médicos asesinados mientras trabajaban corresponde solamente al día de hoy. Desde el comienzo de los bombardeos han sido bastante más, pero en el hospital La Lauda, que era el hospital anterior en el que estaba, ahora está en Kamal Aswan, en Jabalia, en el hospital La Lauda tenían dos ambulancias, y solamente les queda una porque hoy ha impactado directamente con un misil contra una ambulancia y han muerto todas las personas que iban dentro. Así que Israel está declarando como objetivo las ambulancias. Primero fueron las mezquitas, fue la universidad, fueron todos los edificios públicos y ahora son también objetivo militar las ambulancias. Israel dice que dentro de las ambulancias son militantes de Hamas y que están utilizando las ambulancias para lanzar cohetes contra Israel, lo que es absolutamente delirante, como cualquier persona sensata puede dilucidar por sí misma.
Alberto, ¿qué hace la población? Me imagino que no hay refugios, no hay lugares donde puedan conseguir comida ni protección. ¿Cómo es la situación de la gente durante el ataque?
Bueno, pues durante todos estos días la gente básicamente lo único que podía hacer era reunirse en una habitación de su casa en la que considerase más segura, juntarse toda la familia. Esas que en Palestina son familias bastante amplias, una media de 7 o 10 personas por familia, sentarse, pasar la noche y a oscuras, obviamente porque no hay electricidad, y esperar. Lamentablemente desde por la mañana ya no solamente esperan, sino que además pues hemos visto grupos amplios, relativamente amplios de gente evacuando sus hogares. Por un lado, Israel ha lanzado cientos de miles de octavillas por todo el territorio diciendo a la gente que abandone las casas y que se traslade al centro de las ciudades, y por otro lado la gente se va no porque quiera hacerle caso a la amenaza israelí, sino porque realmente abre la ventana de su casa y se encuentra un tanque. Entonces en ese momento sale despavorida, y esa es la situación, ¿no? Tratan de irse a casas de otros familiares que están en zonas más seguras. O yo he visto gente toda la mañana envuelta en mantas vagando sin rumbo por el campo de refugiados porque literalmente no tiene dónde ir y a su casa no puede volver. Y supongo que en breve empezarán las demoliciones de casas porque sabemos que detrás de los tanques están situados los bulldozers.
En la zona donde tú estás ahora mismo, Alberto, tengo entendido que es una de las zonas donde se han producido enfrentamientos fuertes entre el ejército israelí y las milicias de la resistencia palestina. ¿Tú has llegado a ver algún combate, algún tipo de intercambio de fuego?
Sí, lo sé.
Y
es que de ese tema no sé qué decir. O sea, los he visto, sí, hay resistencia palestina, están plantando cara. Las cifras que se manejan aquí son unos 10 soldados muertos y 2 soldados capturados por el momento, y bueno, pues obviamente la resistencia palestina, pues sí, planta cara y claro, los que estamos yendo con las ambulancias y continuamente moviéndonos por los campos, pues vemos muchas cosas.
Alberto, tú has ido allí, tú estás, digamos, poniendo el cuerpo y poniendo tu saber hacer al servicio del pueblo palestino, es lo que tú puedes hacer, y además estás siendo una de las pocas voces que nos puede contar lo que está pasando en Gaza, porque Israel no deja entrar ningún corresponsal internacional de prensa, no hay testigos. ¿Tú qué esperas del gobierno español y qué esperas de los gobiernos del mundo?
Yo de los gobiernos del mundo hace mucho tiempo que no espero nada, quitando algunas honrosas excepciones que ya en la guerra del Líbano en el año 2006 rompieron relaciones con Israel, llamaron a consultas al embajador, algunas honrosas excepciones entre las que se encuentra obviamente Venezuela, y por eso digo honrosa excepción, pero bueno, yo de los países de la Unión Europea no espero absolutamente nada, ni tampoco lo esperan los palestinos. Yo creo que en estos momentos sabemos que toca un momento de movilización ciudadana, y yo lo que espero es que con los mensajes que lanzo desde aquí, desde el terreno, pues la gente se arme un poco más de razones e información para salir, en mi caso, ¿no?, a las calles españolas a presionar al gobierno español para hacer algo tan poco radical y al mismo tiempo tan radical como exigir el cumplimiento del derecho internacional, ¿no? Y en el marco de lo que está sucediendo aquí, que constituye un castigo colectivo contra la población civil y que aparece recogido en las convenciones de Ginebra y catalogado como crimen de guerra, pues cuando hay un crimen de guerra, el crimen de guerra tiene que ser castigado con derecho, y el Estado que comete el crimen de guerra tiene que ser sancionado por su comportamiento. La labor de los gobiernos occidentales es imponer sanciones contra el gobierno de Israel, y además no es desde una lectura política ni ideológica, sino simplemente desde la mera aplicación del derecho internacional humanitario, que es lo que los países teóricamente civilizados han decidido dotarse para relaciones entre ellos. Por otra parte, quería señalar que la sociedad civil palestina ya en el año 2005 lanzó una llamada unificada, ¿no?, y muy representativa en cuanto a organizaciones de la sociedad civil que la lanzan y la apoyan, lanzó una llamada unificada a una campaña global de boicot, desinversiones y sanciones contra el gobierno de Israel como modo de ejercer presión sobre él hasta que cumplan sus obligaciones ante el derecho internacional. Y yo creo que es hora de modificar las narrativas, ¿no?, de lo que sucede en Palestina, y de que la gente empiece a comprender las similitudes, por el ejemplo más fácil y más evidente, entre lo que sucedió con la Sudáfrica del régimen supremacista blanco del apartheid, y cómo ese régimen, que parecía imposible derribar, cayó gracias a la presión internacional y a una campaña global de boicot. Yo creo que es hora de convertir al régimen de Israel, que es un régimen de ocupación beligerante, de colonialismo y de asentamientos y de apartheid, a fin de cuentas, contra gran parte de o bien de la población que vive dentro de su estado o bien de la que ocupa militarmente, es hora de someter a este estado a una campaña de boicot, de desinversiones y sanciones a nivel mundial. Y son los ciudadanos los que tienen que salir a la calle y reclamar a sus gobiernos que la apliquen.
Alberto, tú eres médico, ¿estás allí en calidad de médico?
No, yo no soy médico, yo soy, sí, puedes llamarlo cooperante, periodista, responsable de comunicación, sensibilización de ONGs, digamos, mi perfil laboral es ese, es comunicar y sensibilizar desde el mundo de la cooperación, pero no soy médico, no estudio ciencias políticas, no tengo más formación sanitaria que unos cursillos de primeros auxilios y los guantes que llevo y nada. Y
digamos que la labor es cooperar al traslado de los heridos en ese sentido.
Sí, sí, lo que hacemos en las ambulancias básicamente es que cuando, bueno, pues un misil impacta sobre una casa o sobre cualquier lugar y se producen heridos y muertos, pues las ambulancias inmediatamente van a evacuarlos y entonces en cada ambulancia va un conductor, habitualmente un conductor, un médico y un auxiliar o un camillero, y yo hago de esa función de auxiliar, ¿no? De mover, básicamente de mover a los cuerpos y las personas para que el médico pueda hacer su trabajo y para que el conductor pueda llevar a la persona al hospital. Entonces básicamente lo que hago es eso, y el resto del tiempo pues trato de escribir, hablar, informar, comunicarme, para que todo el mundo sepa lo que está pasando aquí, sobre todo cuando Israel ha decidido que no haya testigos, ¿no? Que no haya periodistas occidentales en la Franja de Gaza, pues tratar un poco desde aquí de ejercer mi rebeldía contra la decisión israelí y demostrarles que no hace falta tener el quinto, el tercero, el segundo ejército más poderoso del mundo para responderles, sino que cualquier simple activista, si quiere y se lo propone, puede responder al Estado de Israel.
Alberto, una pregunta, porque para los que seguimos la información desde fuera, las noches vuestras son un momento en el que se produce muchísima información, donde los ataques son intensos, y nos preguntamos, sin electricidad y sin ningún sitio en el que guarecerse, ¿cómo es el clima que se vive en Gaza cuando cae la noche, en este momento, por ejemplo?
Sí, pues mira, yo ahora estoy en el hospital, y en el hospital obviamente hay electricidad porque hay generadores que dan electricidad. Todas las personas que hay aquí tienen, o sea, en todos los enchufes hay adaptadores y cada enchufe tiene cinco aparatos enchufados sobre sí mismo, y o sea, todos los teléfonos, toda la información fluye a través de los teléfonos móviles, y básicamente en cuanto salimos del recinto del hospital con las luces de la ambulancia, pues nos encontramos en la oscuridad más absoluta y en el frío. Hace muchísimo frío, sobre todo la gente igual no se imagina, ¿no?, que en esta parte del mundo haga frío, pero hace mucho frío en enero en Palestina, y lo que hay es una oscuridad muy absoluta, y en las calles simplemente se mueven unas sombras y no miramos para que puedan hacer su trabajo correctamente.
Y internacionalmente se está explotando mucho la división entre Hamas y Fatah. ¿Cuál es el clima que hay en Gaza con respecto a eso?
Sí, bueno, en Gaza el apoyo a Hamas, recordemos que Hamas en Gaza ganó las elecciones convocadas en enero del 2006, uh-huh, que fueron organizadas y monitoreadas por la Unión Europea, que las consideró limpias y libres, así que Hamas es el gobierno democráticamente elegido en la Franja de Gaza, es el partido político que ganó las elecciones, y que en el marco de los 2 años de bloqueo a los que lleva sometido su gobierno por parte de todas las instituciones internacionales y de casi todos los estados internacionales, con muy pocas excepciones. En ese marco y en el marco del ataque exterior, pues el movimiento de la población es de apoyo casi consensual hacia su gobierno, así que Al Fatah, por lo menos aquí en la Franja de Gaza, es absolutamente inexistente.
Bueno, Alberto, te agradecemos de verdad que nos hayas atendido la llamada y que estés siendo con esa serenidad y esa calma en una situación que es difícil de describir, el testigo directo y los ojos de quienes no podemos ver, ¿no?, lo que está haciendo Israel en esa parte del mundo.
Tengo que colgar porque nos acabamos de montar otra vez en ambulancia.
Un abrazo fuerte, cuídate mucho, Alberto, estamos pendientes.
Venga, hasta luego, gracias, aquí estamos.
De acuerdo. Chao.
Para ver cómo aquesta petita entrevista, aquest àudio que hem tret d'una petita entrevista al senyor Alberto Arce, aquest cooperant periodista que ha estat a Gaza durant l'intent de genocidi i massacre protagonitzada per Israel cap al poble de Gaza. I comentàvem també uns que hi tenim un article d'opinió de la directa
del setmanari directa, concretament del número 125 del 4 de febrer de 2009, i és una impressió de l'autor David Fernández, membre de l'Ateneu La Torna, i es diu que Rahola es fuma un puro. I bé, us enllaço l'article perquè crec que està bastant relacionat amb tot el que està passant amb aquest tema. Diu així: finalment estic força convençut que la Rahola s'ha sortit reeixidament amb la seva i ha emprat tots els ressorts del poder per poder assolir fites mesquines, aconseguir que la demostració més gran de solidaritat amb el poble palestí quedi ennuegada en falsíssimes polèmiques prefabricades, assolir que una nova manifestació antibèl·lica multitudinària quedi reduïda a una pistola en metonímies perverses, i intentar que la solidaritat catalana contra la massacre a Gaza quedi minimitzada a les falses amenaces que diuen que li professem, cortina de fum, fum que és parvera i és parvera generalitzada, i és parverament generalitzat. Jutge, fiscal i acusació particular, popular i particular, alhora, Rahola és la tertuliana desfogada de la premsa groga, que sap generar perfectament estats d'opinió teledirigits, sabotatge antiinformatiu mil·limetrat, exposició controlada de mentides, perfecta representació teatral de l'absurd en un fantàstic guió de ciència-ficció, autoproclamada i erigida com a màrtir i salvadora en el marc escrupulós del debat democràtic. Qui és Pilar Rahola al costat de les 100.000 persones convocades per aturar la guerra? Qui es pensa que és? I quin és el mantra que ha agitat amb sinistra perfecció estigmatitzadora? Antisemitisme, antisemitisme, antisemitisme. Quan cal, cal treure's el barret i reconèixer els mèrits a l'adversari. Rahola és experta en l'art de la condemna a l'ostracisme fa anys. Per aquest episodi manipulador caldria que la nominessin a l'Oscar al millor muntatge, perquè guanyaria de carrer. Ha aconseguit que durant 4 dies consecutius a els matins del Cuní, o sigui la nostra, a TV3, la manifestació massiva per Gaza quedés reduïda únicament al seu ego i als seus monòlegs eixordadors i taverners. L'arma acaba de desactivar la protesta per via de mentides reiterades i d'insultar la intel·ligència, escometent contra totes nosaltres i arrasant amb menyspreu amb la qualitat dels debats democràtics que necessàriament ens calen. I la Rahola, que està encantada de conèixer-se i no vol saber res de ningú sinó és d'ella mateixa, representa, en sentit chomskià, el pitjor del paper dels intel·lectuals quan neguen l'innat per afirmar el seu poder personal. Altaveu del poder que criminalitza i megafonia del sistema que assetja multituds, emula la seva admirada Golda Meir. Si Meir deia que a Palestina no hi havia palestins, Rahola suggereix que als carrers col·lapsats de Barcelona no hi havia manifestants, només hi havia antisemites. Antisemites, diu, se'ns pot anar a fastar fang la Rahola. Barrejar la cultura universal jueva o sefardita amb el sionisme polític és com equiparar tots els alemanys amb el nazisme. Barreja una publicació legal amb el jihadisme, pura doctrina Binader, aquella que empresonava periodistes que cercaven la veritat del terrorisme d'estat no fa tants anys. Rahola creurà que no hi està en el seu dret, però Un i tants emparants en la Conferència Internacional contra el Racisme de Durban de 2001, llevarat per milers de lluites i ONG d'arreu, sopesa que el sionisme és una ideologia racista i que l'apartheid s'ha instal·lat a Israel definitivament. Democràcia quan els partits àrabs han estat prohibits? Apartheid fonamentalista pur. A mi, el segon mail que em va arribar era d'un amic jueu que citava el Talmud. Salvar una vida és salvar el món. Tant li fa a Gerraola. Continuarà cridant que sóc antisemita, jo i el meu amic. Un insult insuportable, duríssim, inacceptable. Una gravíssima ofensa personal i col·lectiva a l'honor. Sí, l'honor de les nostres idees, de cadascun i cadascuna de les que vam anar a la manifestació. Si vingués, és clar, d'algú amb rigor i amb unes idees que ens mereixéssim un mínim de respecte i d'atenció. Perquè sempre ho fent qui pot, no qui vol. I a mi, Rahola, em produeix hilaritat geomètrica i profunda estupefacció de com alterar la realitat del carrer via reality show. Ho sap ella, ja que fins i tot els seus amics i companys li han retret el foc d'encenalls que ha ordit i s'ha quedat ben sola amb la seva solitud. L'inexistent debat democràtic, doncs, se l'ha carregat ella, deliberadament i barroerament, perquè no li interessava pas parlar obertament, com a veritat incòmode, del terrorisme d'estat als territoris ocupats. La millor defensa, doncs, era un bon atac. Convertir la víctima en botxí i tirar de veta de la condensació de tots els manuals de contrapropaganda existents. En Francesc Tubau, també a TV3, la seva, la de Rahola, només pretenia un servil ritual d'humiliació. Lleva'm els peus, agenolla't, disculpa't, aclama'm, has vingut aquí a patir. Perversió intensa i coerció intensiva de la seva pròpia llei de l'embut, escopida des de la seva talaia d'impunitat. Ella ens pot dir de tot, panxa contenta, civilinament i en els marges colpejats i violats de la seva sacrosanta llibertat d'expressió. Feixistes, antisemistes, micos doladors de llibertat. Si la societat palestina, en canvi, s'analitza severament les seves paraules i la considera còmplice moral i defensora apologeta de l'operació Plomfos, ja tenim l'escàndol prefabricat a mida. Tot de querelles que mai no arribaran i els Mossos pel vell mig, policialitzar la llibertat d'expressió. Això sí, només la nostra, tot i que el seu propi advocat li recomani que no ho faci, perquè no hi ha cap guspira d'infracció penal. Cap ni una. Simplement que ens continuï comptant. Continuem sent milers per la pau. I pari atenció al que pugui dir Aital Damisela cau de quatre grapes en el seu parany. Quan l'únic que recull Gerraola és l'animaversió profunda que ella mateixa llaura, a constituïda en la reserva espiritual d'Occident i tribunal del sant ofici de la Inquisició. Tu mateixa, Isoleta, Pilar, quan no mesures cap matís de les teves paraules i tires pel broc gros, que no ve d'un pam. El millor, doncs, és el menyspreu, intel·lectual, per suposat. Mentre ella es fuma un puro, es riu les seves pròpies gràcies i exigeix a tot i a dret impunitat per dir tot el que li roti sense acceptar el dret de ser qüestionada i revetuda, nosaltres invoquem Walter Benjamin. Sí, jueu. Sí, marxista. Per als oprimits, l'estat d'excepció és la regla. I Rahola és la salariada mediàtica, no és cap insult ni cap amenaça, és la crua realitat nominal, d'aquest estat d'excepció informatiu que ens assetja i que pretén reduir la manifestació pacifista de suport a Palestina més gran de la història recent catalana a una pistola, una onada d'antisemitisme inexistent i milers de persones convertides per l'art de Gerraola en fanàtics de Hamas. És tan extenuant i esgotadora la corrua de mentides en tants pocs dies que el millor seria canviar la campanya de l'autobús ateu. Probablement Déu no existeix, però Gerraola sí. En tot cas, no et preocupis, gaudeix la vida i continua lluitant amb Palestina al cor. Bueno, un article una mica llarg, però que respon a tot el muntatge que es va fer la senyora Pilar Rahola des de que va haver la manifestació contra el genocidi a Palestina, que ja va aparèixer TV3 dient que se l'havia amenaçat, que patia per la seva vida, bueno, un aire de víctima total, i volia que tothom, que tota Catalunya tremolés perquè la pobra Pilar Rahola havia estat mancillada, el seu nom, el seu honor, la seva dignitat, total. Te va fer el ridícul, espantós, ¿vale? Perquè era evident que ningú l'havia amenaçat ni res, simplement s'havia escrit en un diari la veritat del que la senyora, del que es dedique a defensar les idees que es dedique a defensar la senyora Pilar Rahola. I bé, va acusar a la gent de la plataforma Aturem la Guerra de que ja estaven ordint un pla contra ella i que bueno, que li volien mal. I al final, bueno, ha acabat fent el ridícul pasmós i aquest article doncs reflexa tota aquesta realitat. I bé, me'n vaig a buscar el company, no?
Sí,
Rock and Roll.
Basada en mentiras. Afirmó este joven reservista de 28 años, que vive en Sedrot, ciudad próxima a Gaza, a la que suelen caer los misiles Qassam de Hamas. Se acerca la hora del regreso a Gaza, apuro. Las últimas entrevistas en Jerusalén. En un café de Jafar Road me encuentro con Yehuda Shaul, fundador de la ONG Breaking the Silence, rompiendo el silencio. Entre cometas, todo es una locura. La ocupación, la forma inhumana en que tratamos a los palestinos, me dice. En Israel entras al ejército con 18 años porque quieres luchar contra el enemigo de tu país, porque quieres dejar tu marca en la historia, y haces lo que te dicen sin pensar, y allí todo te ayuda para que no pienses, misiones que cumplir, órdenes que seguir, y no ves a los palestinos como seres humanos, los ves como animales. Entras a sus casas durante la noche, los despiertas, les gritas, las mujeres allí, los hombres allí, y rompes todo. Son cosas que no harías aquí en Israel, pero las haces allí. Y para poder hacerlo, niegas la realidad. Es la única forma. Creas entre tú y la realidad un muro de silencio. Te pongo otro ejemplo. Si encuentras en la noche un paquete sospechoso que puede ser una bomba, llamas al primer Mohamed que encuentras en la calle y le dices que lo abra. Podría llamar a un experto que lo desactivase. Tardaría 10 minutos en venir. Pero mejor hacer que un palestino se juegue la vida, ya que para ti es lo mismo. No lo ves como un ser humano. Y yo hacía eso con mis soldados en Hebrón y también en Nablus. Cuando quería entrar a una casa, si pensaba que podía haber una bomba trampa, cogía a Mohamed de turno y lo obligaba a que abriera la puerta. Es parte de la rutina del ejército, usar a los palestinos como escudos humanos. Lo mismo cuando estás en un checkpoint, los obligas a esperar mucho, más de lo necesario, a veces durante horas, y coges a un palestino al azar y le das una paliza de cada 15 o 20 que pasan para que el resto tengan miedo y esté tranquilo. Solo así, tú que estás en
con 4 soldados más, los dominas a ellos, que son miles. Y cuando entras a Gaza con el carro de combate y ves un coche nuevo, aunque tengas espacio en la carretera, pasas por encima. Y también disparas a los tanques de agua para meterles miedo, para que te respeten, porque esa es la lógica de lo que nos enseñan a los soldados israelíes. Además, eres joven y empiezas a disfrutar de ese poder, de que la gente haga todo lo que les digas, como un videojuego. Estás en un checkpoint, en medio de la ruta. Tienes a 20 coches esperando y con solo mover el dedo hacen lo que tú quieras. Juegas con ellos, les haces avanzar, retroceder, los vuelves locos. Tienes 18 años y te sientes poderoso. 3 meses antes de abandonar el ejército, dirigía una unidad en Hebrón. Había hecho una buena carrera, así que tenía tiempo libre. Una mañana me miré ante el espejo y comprendí que todo aquello era un error. Y supe que no podía seguir adelante con mi vida si no hacía algo. Por eso, apenas salí junto a los soldados de mi unidad, montamos una exposición con nuestras fotos. Se llamaba Traer Hebrón a Tel Aviv. Cayó como una bomba en la sociedad. Vinieron parlamentarios, periodistas. Pasaron 7.000 personas. Entonces creamos Breaking the Silence, donde damos espacio para que los soldados cuenten los abusos que cometen sistemáticamente. Más de 350 lo han hecho. Ahora tenemos exposiciones y vídeos en Europa, en Israel. Alguna gente dice que no son casos aislados. Las madres dicen, mi hijo que está ahora en el ejército es bueno, no hace estas cosas. Esto solo lo hacen los soldados beduinos o los etíopes, pero no es cierto. Todos las hacemos, porque es la lógica de la ocupación israelí, aterrorizar a los palestinos. Los checkpoints no sirven para detener a los palestinos de entrar a Israel, es para que la realidad no entre a Israel, porque esta es una sociedad de soldados. Todos pasamos por el ejército 3 años cuando somos jóvenes y luego 1 mes al año, y todos hacemos eso. Por eso existe el muro de silencio, de negación, porque todos somos responsables y no lo queremos admitir. Ellos son las víctimas, nosotros los victimarios, pero como victimarios también pagamos un precio. Esta es una sociedad que no se anima a mirar a los ojos a la verdad, a sus propios actos. Es una sociedad, como consecuencia, moralmente enferma. Aquí está que...
On s'ha publicat això?
Això ho vaig trobar a Indimèdia. No està publicat el 7 de febrer del 2009, però tal i com llegeix l'article, té pinta de ser d'un altre, o sigui, ser més antic, perquè les primeres parts que parla sembla com si parlessin com de l'ofensiva Beirut, que és el Líban, si possiblement és del 2006, però i aquí, com afirma, ens posen Free Gaza, que sembla que sí que és una agència de notícies de Palestina, i d'aquí surt això.
I bé, de cop i volta apareix una presència fantasmagòrica aquí a l'estudi de contrabanda que interrompa el judici de la justícia per tal de donar una informació que, mira, que potser apareixerà en directe per la trucada. Es veu que els Mossos estan fent de les seves, perquè hi ha gent que truca de matinada.
Sí. Avui no, no? No hem trucat.
No. Es veu, bueno, jo li explico, no sé si trigarà una estona a passar, però es veu que 20 furgonetes dels Mossos estan intentant fer fora gent que s'ha tancat a la Universitat Pompeu Fabra, una gent que és d'aquí contrabanda, que està participant en aquestes històries estudiantils. Curiosament, no se sap per què, m'ha contactat a mi, que jo de cop i volta havia de venir aquí contrabanda a buscar un objecte personal d'algú, i bueno, ara espero que ho expliquin en directe i que ho facin. No, mira, ha sigut com un crit.
Molt bé.
I jo, no sé, amb un fantasma.
Sona que ens vol parlar d'un desallotjament que hi ha.
Vale, endavant.
Que podríem parlar.
Vale.
Hola.
Hola.
Hola, bona nit.
Hola.
Hola, bona nit. Què tal, com va?
Bé, vosaltres?
Bé, bueno, anava a donar una notícia que no és molt agradable, per informar una mica als oients, i bueno, vosaltres també que parleu de processos penals, potser us interessa seguir el tema.
Sí, sí, sí.
I és que, bueno, avui s'havia planejat per part de les assemblees d'estudiants de la Pompeu Fabra ocupar el nou campus a Cala Banyó, que seria el 22 arroba, i bueno, s'ocupa aquesta vesprada, hi ha unes 120 persones a dins, i fa pues, poc més de mitja hora que han anat els Mossos d'Esquadra a desallotjar, i bueno, ens comenten que ja han entrat a dins i que estan traient a la gent pues, esposada i una mica violentament, i que els han amenaçat amb un procediment penal. S'està convocant a tota la gent que pugui anar allà a donar suport, perquè es veu que treuen a la gent i els aparten una mica de la vista de la gent que ja donen suport, llavors bueno, és una mica perillós, ja sabem, en aquestes situacions, no?
Escolta'm,
sí.
Tinc una pregunta.
Sí.
Què portava l'ordre judicial?
Els Mossos d'Esquadra?
Sí.
Doncs pues no en tinc ni idea. Ara estic connectada una mica en dimèria, que estan penjant coses i en contacte telefònic, però no sabem encara res. M'imagino que tindrien ordre el rector de la Universitat Pompeu Fabra per entrar, perquè bueno, ja sabem que aquest rector és un poc bueno, de la línia dura, com pot ser el de l'autònoma. Llavors, no sé, suposo que si tenen permís del rector, això ens podrà ajudar nosaltres a saber que, quin tema legal, com es pot defensar la gent en cas de que ja s'hagin detingut.
Com es diu el rector?
No sé, ara mateix és el Lluís Ferrer.
Lluís Ferrer?
No. Però em sembla que hi ha una dona, que l'han canviat.
No saps com es diu?
Però estàs parlant del campus de la Pompeu Fabra o de la Universitat Autònoma?
No, no, de la Pompeu Fabra.
Vale, perquè el Lluís Ferrer era rector de l'Autònoma.
Ah, vale, pues vale.
El de la Pompeu Fabra és un altre senyor, que ara mateix no sé com es diu, però és un senyor.
Sí, és
que sí, com has dit tu, pues és de la línia que dels que no entenc que els estudiants es manifestin contra Bolònia, no entenc, perquè sí, clar, ho han fet tot tan perfecte que, però és que la Pompeu ho ha fet tot tan perfecte, això és el que va dir el senyor, eh? És al·lucinant, ho ha fet tot tan perfecte que no es podia entendre, eh? que protestessin els estudiants.
Sí,
ja. I ara, bueno, pues, que reaccioni així no m'estranya gens, no? Tenint en compte la prepotència amb la qual ja parlai i el poc respecte que tenia, no? Doncs aquestes protestes dels estudiants, no?
Sí, sí, sí.
I poc valor que li donai. I no m'estranya que ho permeti perquè, com bé dius, l'Autònoma es va permetre havent-hi antecedents precisos de que precisament el claustre de la universitat aprovés resolucions en contra de l'entrada de la policia expressament dintre la universitat i bueno, va arribar aquest rector i sí que s'ho va passar per l'arc del triomf, això, així que un rector doni permís a la policia pues ja comença a ser algo habitual, no?
Em diuen per aquí que es diu Moreso, aquest home.
Moreso.
Moreso.
Sí, suposo que és el cognom.
I és un catedràtic?
Bueno, Joan Moreso, és el rector, clar, abans no sé...
De quina matèria, de quina assignatura?
Això no ho sé, però és la meva informante.
Yeah.
Economia.
Segurament li pega prou, perquè el campus 22 arroba, tal com funciona la Universitat Pompeu Fabra, semiprivada, això administració i direcció d'empresa, no ho sé. No estic clar, eh?
Però trobo que és interessant que se sàpiga el nom de cada responsable.
Sí, Joan Moreso, es diu aquest home.
Sí,
ja ens hem d'anar...
Ara, per internet, ara la foto d'aquest personatge de seguida és que ho va trobar en un debat que va sortir a TV3 i realment és d'una cabanya molt baixa, aquest home. A més, tot el debat es va dedicar a manipular tot el que va poder.
Sí.
I la impressió que va donar una amiga de mi és que era el pitjor que podia haver per la universitat.
I ja no només el rector, no? O sigui, realment els Mossos van anar a fer fora uns quants estudiants que estan tancats a les 11:30, 12 de la nit. Amb 20 furgones d'aquesta manera, pues, qui és aquesta gent que truca de matinada? Pot ser tu, com a oient de contrabanda, que ens avises, però molt altra gent que el que vol fer és no pas dir hola, bona nit, què tal? No, bona nit, i ja veuràs quin brut cau, o si no marxi, et posa un porrasso, l'esquena, o sigui.
I canvien així a la policia, no? La Conselleria Interior, que malbarat així recursos, no? Per anar precisament a desallotjar uns estudiants que estan protestant legítimament, ocupant que però pacíficament sense parlar a ningú, que gent d'envia 20 furgonetes o no sé quantes.
Què és això, aquestes hores? O sigui, escolta'm, si tenen el poder, si vols que ho facin al matí, de cara, quan tothom està despert, però que és
ridícul que vagin a aquestes hores.
Però a mi el que em crida, el que em crida l'atenció molt, no, em sents?
Sí, sí, sí.
El que em crida molt l'atenció a mi, que tinc 60 anys, sí, és que quan jo estudiava a la Universitat de Barcelona, la segona meitat dels anys 60, el rector de la universitat no donava mai permís a la policia per entrar.
Sí.
Quan la policia entrava, entrava, va entrar diverses vegades, perquè protestàvem contra la guerra del Vietnam, ho feia sempre passant per sobre de l'autoritat acadèmica, però l'autoritat acadèmica es plantava,
sí,
protestava,
pues,
feia declaracions públiques contra l'entrada de la policia.
L'autonomia però bueno, va ser autònoma com s'ho van passar per damunt, i no sé si el tema ho he comentat, no, que també els expedientats de la Universitat Autònoma estan expedientats per una llei de l'any 56 o 58. Que és una llei franquista, que en realitat inclús quan Franco no es podia entrar a la universitat, no, però tenien aquestes lleis. I bueno, una última dada, tu bordona d'aquest home, recordem el nom, el Joan Moreso, doctor de la Universitat Pompeu Fabra, és que bueno, va ser puja en eleccions a rector i es veu que ell és l'únic candidat. O sigui que bueno, després d'aquesta actuació potser la gent s'hauria de repensar un poc què fer, no?
Clar, però el primer que tenim que fer és escampar la informació, que això corre i que se sàpiga el que està passant.
A veure si truquen aquí la gent que està ja vivint un directe, si teniu algun contacte o alguna cosa. Jo ho he dit ja, truquen,
que truquin
aquí, si ells estan allà tancats és l'única manera que s'ho surti. I avui que hi ha un programa en directe aquí, és l'única manera.
Bueno, pues llavors deixa lliure el telèfon, no ha de ser que truqui algú per contar alguna notícia més.
Molt bé.
I bueno, gràcies per...
Ànim.
Vinga, bona nit.
Salut.
Només cal veure com han canviat les tornes, no? Abans la policia passava per sobre els rectors, ara els rectors criden a la policia, i ara se'n recorden de quan correien davant dels grisos. No era lo mismo, antes luchábamos contra Paquito y ahora estamos en democracia.
És que ara són els seus.
No, ni ells.
És que ara són els seus.
Ha donat un feixisme.
Ara són els seus.
És que és al·lucinant, o sigui, el feixisme al que han arribat aquesta gent.
Són els seus, els gossos, i la nacional, la guàrdia civil, ara són els seus, és que és així de clar. I ara que comentava això de la llei aquesta del franquisme, en el debat aquest vaig sentir que la denúncia es feia, vaig sentir que una de les persones demanava que es fes una llei en aquest respecte, com fa que la facin aquests personatges, segur que encara serà pitjor que la de l'altre.
Ben bé no, és un reglament intern de funcionament de la universitat, no? I està allí i no s'ha tocat en anys i panys, però sí que és cert que si ara mateix l'haguessin d'arreglar, les expulsions serien molt més greus i es tolerarien molt menys del que tolera aquest reglament franquista, però segurament seria més dur, perquè la línia que porten aquests professors, o sigui, ara s'han afincat al poder una sèrie de gent que és que no en tenien prou amb els neocons, que ara tenim els neofatxes, no? Tenim tot a la vegada, neoconservadors i neofeixistes.
I tant.
Amb la qual, o sigui, no només anem cap a la privatització de l'educació, ja sigui universitària, primària, secundària, no només anem cap a això, sinó que a més anem cap a una, cada cop més a una pèrdua de llibertats, cada cop més cap a una mecanització del sistema educatiu, és a dir, a produir personetes que no pensin i que siguin fàcilment manipulables, i que la gent, vull dir, o sigui, generar aquest ambient feixista, vull dir, que no es toleri res, que no es toleri la protesta, que els mateixos estudiants els molestin que els altres estudiants facin vaga, que els, o sigui, d'intolerància a la protesta, d'intolerància a anar, o sigui, a la gent que fa coses perquè que les aproximi més la política a lo que els estudiants o la comunitat acadèmica voldria canvia, no? Perquè està clar que ho han fet per un camí que no ha anat de mà amb el que la comunitat universitària, ja sigui professors i alumnes i treballadors, que n'hi ha un munt en precari, que tenen molt a dir sobre com s'hauria de gestionar la universitat pública, no? I que estan patint, o sigui, estan patint les conseqüències del mal finançament, del no finançament i de la mala gestió en general d'aquests rectors que estan allà dalt i que, bueno, que sí, la biomèdica, biofísica, bio no sé què, bio no sé quantos, però després les coses més elementals, que és el funcionament del dia a dia, la gent que està treballant allà a la universitat, pues que no, o sigui, en precari i malament, moltíssima gent, menys els catedràtics i la gent que, bueno, que tenen els privilegis, no? Perquè si algo és aquest sistema, és un sistema que es basa en els privilegis i que s'ha de trepar per aconseguir arribar a dalt.
Aviam demà al dematí, quan surti el sol, ens enterarem de com han anat les coses, però el que li hagin clavat una pallissa ja la té a sobre.
I tant.
Perquè ara és l'hora de la impunitat.
Ara sí.
Per la policia. Costa molt de que a aquestes hores es bellugui ningú amb força, amb poder suficient com per donar ordres de que s'aturin. Costa molt. Quan el sol se'n va, són els amos de la vida i de la mort. Ja ho hem dit altres vegades.
I el senyor Saura continua demostrant la calanya que té. La seva ànsia de llibertat quina és. La seva posició ideològica i política quina és. I està clar que aquesta gent que agafa els mètodes que ens recorden la pitjor època de la Guàrdia Civil i ara que estan parlant de Gaza i hem escoltat l'entrevista aquesta i parlaven dels bombardejos per la nit en un lloc sense electricitat, doncs veiem també que les tècniques dels altres acostumen a ser idèntiques a poder ser. A la UAB ja ens van ensenyar com primer van treure l'electricitat i després van entrar a desallotjar la gent. Aquí de moment no ho sabem, demà sabrem si també han fet una d'aquestes artimanyes de treure primer la llum per provocar més por. I en la línia d'aquesta gentussa que és crear por, por i por i així dominar la gent.
Vale, estem esperant.
Sí.
Digues, digues.
Okay, aquesta... Si ells n'hi ha de cost de mobilitzar-se, quan la policia i els polítics reprimeixen d'aquesta manera, la gent li afecta això, o sigui, realment aconsegueixen desmobilitzar i acollonir al personal, realment ho aconsegueixen.
Estem esperant una trucada de Vilafranca del Penedès, jo no sé si és aquesta, són la gent que ha fet la campanya de solidaritat amb el David. El David és un insumís que volien empresonar a tota costa.
Sí, però en principi
la tenim.
És aquesta trucada?
Sí.
Hola? Hola.
Em sembla que l'he perdut jo, eh? Mira, pot ser que hagi fet un mal moviment, a veure si torna a trucar ara, perquè he fet un mal moviment amb el botó i l'he perdut jo sol.
Calma. Deia que el David és un insumís, que també estava acusat l'any 98 d'haver participat en una manifestació contra els feixistes amb motiu d'un 12 d'octubre.
Sí.
I hi va haver un escàndol molt gran entorn a aquest judici, de tal manera que fins i tot l'Ajuntament de Vilafranca es va veure políticament obligat a demanar l'indult perquè no empresonessin a ningú. Aquest indult va trigar anys a ser estudiat i resolt, i ara, el dia de Reis, la matinada de Reis, com a conseqüència de tot aquest lío que explico, van anar els Mossos d'Esquadra a buscar-lo, a la sortida de la feina, la matinada de Reis. Tenim la trucada? Hola?
Hola.
Hola.
Bona nit.
Bona nit. Què tal?
Bona nit. Bé, celebrant aquesta petita victòria, que no és una victòria completa, però bé, gaudim d'aquest moment.
Pots explicar una mica per què celebreu aquesta victòria?
Bé, ja et dic que la celebrem en certa manera perquè no és una victòria completa. Avui hem guanyat aquest cas, però la repressió continua i no podem quedar aturats amb això.
David, convé que expliquis en què consisteix aquesta victòria, perquè hi ha molta gent que ens escolta i no està al corrent del cas. Què és el que ha passat?
Bé, avui el jutge Rovira del Canto, molta a la pressió popular i a la mobilització que hi ha hagut, s'ha vist obligat a donar de la raó. A dir que aquesta pena hi ha prescrit i que jo no havia d'estar a la presó. És a dir, no ha estat un gest de democràcia, no vol dir que la democràcia funcioni, sinó que la pressió popular l'ha posat al seu lloc. És a dir, avui hem arrebassat aquest poder que tenen ells de fer justícia i l'han fet nosaltres, no l'han fet ells. És a dir, aquesta justícia que ells exerceixen contra el poble, avui l'han fet nosaltres contra ells i els hem arrebassat aquest espai. Ens ha hagut de donar la raó amb el que nosaltres dèiem, amb el que diuen les seves lleis, que són l'article 133 i 134 del seu codi penal, doncs aquestes penes estaven prescrites i és per això que avui celebrem una petita victòria. Això no vol dir que es faci justícia, això vol dir que els hem aturat avui. El mateix dia que sabien que ens donaven la raó, que nosaltres preníem la raó, ens comunicaven que una altra causa que tenim pendent amb la justícia espanyola, que no és la justícia del nostre país, s'obria. Casualment, el mateix dia que guanyàvem amb Rovira del Canto i guanyàvem a Elisabel Gallardo, el fiscal que instrueix el cas que tenim diversos companys del Penedès per una manifestació que vam fer el dia de reflexió, el dia anterior al referèndum de la Constitució Europea, doncs el fiscal el mateix dia ens ha dit que ens demana 3 mesos i mig de presó.
De quin any parlem quan dius de la Constitució Europea?
Doncs si no m'equivoco és del 2006.
Fa 3 anys ja?
Fa 3 anys.
I ara venen amb una petició fiscal de privació de llibertat de quants mesos?
Amb una petició fiscal de 24 dies de presó més 5 mesos de pena multa. Entenem que la pena multa és un xantatge que se'ns fa als moviments socials per desactivar el contingut polític d'aquesta. Per tant, no ho entenem com a pena multa, sinó que no ho entenem 5 mesos de pena multa, sinó que ho entenem com a 2 mesos i mig de presó. 2 mesos i mig que no es poden presentar un recurs, és a dir, dels que s'han de complir íntegrament. Doncs és una batalla més que tenim contra aquesta justícia espanyola que ens oprimeix com a classe i com a poble. I que evidentment, com hem fet anteriorment, doncs seguirem desobeint.
Has parlat del magistrat Rovira del Canto.
Sí.
Com si fos un conegut.
Doncs per desgràcia sí, és un conegut perquè recentment ha estat aquí empresonat amb el company Franqui de Terrassa. I és un conegut perquè no és una persona que faci poc que es dedica a la justícia. Ja durant el franquisme hem tingut constància que ja feia de jutge. És una persona que ve de l'estament militar i que bé, mostra que no, que casos com el d'ell o com el d'Elisabel Gallardo no és que siguin residus d'altres temps, sinó que són el fonament en el que es basa la justícia espanyola, que és la que tenim avui en dia.
Aquest home, Rovira del Canto, jo el recordo perfectament fent de secretari del Tribunal Militar Territorial III a finals dels anys 80, principis dels 90, precisament actuant en repressió directa contra els insumesos. I explico això perquè en el teu cas hi havia també una implicació referent a la insubmissió al servei militar, no?
Sí.
En què consistia aquesta implicació?
Doncs jo en el seu moment, l'any 93, jo vaig estar, doncs, com milers de joves de Catalunya i d'altres parts de l'estat espanyol es van declarar insubmisos a l'estat i al servei militar espanyol. I bé, i sembla ser que en Rovira del Cantó, doncs, de fet crec que havia escrit algun article referent al tema, com esos cobardes, no sé què, no sé quantos, i bé, coses d'aquestes de terminologia que fan servir els feixistes espanyols contra nosaltres.
Això últim no ho he entès.
Digues?
Això últim que has explicat del Rovira del Cantó no ho he entès.
Es veu que ja havia escrit amb publicacions de l'àmbit militar i això,
vale.
Algun escrit referent a la insubmissió, titllant-nos de covards i traïdors a la seva pàtria, uh-huh. i al seu honor i això. Uh-huh. És a dir, aquesta persona és evident que actuava per motivacions polítiques i no és casual que en aquest cas se li va traspassar a ell el resoldre el cas aquest del meu empresonament.
O sigui que estava tot preparat perquè es confirmés la sentència, la decisió, la resolució de la jutgessa Isabel Gallardo del jutjat penal número 15.
Sí, sí, veiem que ha estat una maniobra claríssima de la justícia espanyola per deixar-lo a les seves mans i que resolgués en contra dels nostres interessos. Ara, un cop més, la pressió popular doncs, ha tingut més força que les seves lleis i per això els hem desmuntat, no perquè ell hagi tingut cap mena de...
Després, et volem preguntar per la intervenció que ha tingut en tot aquest tema l'Ajuntament del teu poble, de Vilafranca del Penedès.
Doncs, un cop més, l'Ajuntament ha demostrat a qui serveix els interessos a què defensa. Uh-huh. En el primer moment tot van ser bones paraules, recordant que l'Ajuntament de Vilafranca era una part implicada dins de l'expedient, perquè l'any 2000 va presentar una petició d'indult i a l'hora de la veritat doncs, s'han desdit, s'han fet enrere, no, han estat corporativistes, són part de l'Estat i no han volgut qüestionar doncs, aquesta justícia, no han volgut fer el pas endavant, el pas que li demanàvem, que era presentar la querella contra la jutgessa Isabel Gallardo, uh-huh. que era un fet de sentit comú a presentar-la, al que es fes justícia, al que aquesta dona s'apartés de la carrera que s'exerceix.
La carrera aquesta ja...
Ha callat, com ha callat quan han trencat fàbriques al Penedès i s'han presentat expedients de regulació, ha callat com quan al maig de l'any passat van haver-hi batudes a Vilafranca del Penedès contra immigrants, ha callat quan ho va fer davant del TGV i la base de muntatge, ha callat com acostuma a fer sovint quan es tracta de defensar els interessos de les classes populars.
No n'hi diu amb el consistori de Vilanova, ai, de Vilafranca, del Penedès. Qui mane?
A Vilafranca, sí. Mana el PSC.
Sí, digues.
Mana el PSC a minoria.
A minoria.
Sí.
O sigui, la posició tampoc...
La
posició fa de vedeta.
És Convergència i Unió i evidentment doncs ja sabem de quin peu calcen i no es posicionaran després Esquerra Republicana, uh-huh. Iniciativa per Catalunya, són comparseros i mirant de fer repart que poden, i el PP doncs és una força marginal a la nostra vila que tampoc no té ni veu ni vot, no?
No, ni falta que fa, tampoc, no?
Davant d'això, els únics que han actuat amb coherència han estat el company Xavier Navarro i el Josep Metller, que són els regidors de la CUP, que sí que han estat uns més dins del grup de suport i que s'han sumat a les peticions que s'ha fet, uh-huh. des d'aquest grup de suport.
I la gent de Vilafranca, la gent del poble, t'ha donat suport o està molt la gent a la seua i passen de tot?
Però, sorprenentment, a Vilafranca de Penedès, que és una vila prou aburgesada i molt tranquil·la, uh-huh. la gent li ha caigut la dona als ulls. La gent pateix com tothom patim, sí. Les injustícies d'aquest sistema moltes vegades no saben per què les pateixen, uh-huh. i aquest cas els ha fet això, caigut la dona als ulls, per veure que els mateixos hi prenen el pis perquè no poden pagar la hipoteca, els mateixos que no obren la boca quan es fan fora de la feina, uh-huh. els mateixos que no diuen res quan els porten a un centre d'internament, doncs que tornaven a callar. I poder estar la guspira que encens la flama, i que hi ha hagut moltíssima gent que s'ha llogat a Vilafranca i ha estat sorprenent després del ple on van tallar tots els polítics, com la gent parava pel carrer i et deia: són una colla de lladres, són uns poca vergonyes, no poder, al ser un tema que els tocava més, uh-huh. més de prop, persona coneguda aquí a la vila, no s'ha fet que s'encendés aquesta solidaritat, però creiem que no és, que no ha estat, això ha estat a la tornant, però les causes són diverses, tothom sí. està als nassos d'haver d'aguantar aquest polític.
Oh, i tant, i anirà més, perquè vull dir, tal com sí. s'està gestionant tota la crisi, les crides d'empresaris, abaratir més els despidos, a poder doncs avassallar amb tot, no? Doncs evidentment sí. que la gent no està disposada a aguantar tot això, no? Igual, sí, m'alegro molt de que el teu poble t'hagin fet costat.
Però, i ens han deixat ben clar que a més no podem comptar-hi, però no hi comptàvem nosaltres, però poder altres sectors de la població que poder hi tenien certa confiança per ignorància o pel que fos, doncs l'acaben perdent, i tard o d'hora doncs això s'ho trobaran, no?
Mm-hmm. David?
Sí.
Una altra pregunta, avui s'ha fet una roda de premsa, no?
Sí.
Com ha anat?
Doncs jo he arribat tard perquè arribava de fora i això, però pel que he vist molt bé, per la intervenció dels companys que he pogut escoltar, doncs perfecte, no tan sols s'ha desmantellat s'ha emmascarat amb els poders fàctics que venim denunciant constantment, sinó que també s'ha desmascarat a aquells elements que tenim dins dels moviments socials i de les organitzacions polítiques, que també actuen en servei de l'Estat per desestabilitzar-se i per crear confrontació entre nosaltres. Crec que tard o d'hora demostrarem al servei de qui estan, uh-huh. i evidentment estan per fer mal, per fer-nos mal, i estan al servei de qui estan.
Sí, pots donar algun altre detall? Ja s'ha parlat de situacions concretes, precedents?
Sí, sí, bé, precedents hi ha hagut des de la detenció d'en Igor la Redonda, que recordem que ara ha complert 80 presó,
uh-huh.
on aquesta persona ja estava al voltant del grup de suport, ja va estar creant discòrdia. També s'ha repassat el cas dels joves de Tugàs, on doncs també degut a l'influenciables que podien ser la gent implicable per la seva joventut, doncs aquesta persona va jugar un paper determinant,
uh-huh.
i com també ho hem vist en petits detalls amb aquest cas, tot i que estaven curats, ho sabíem de la mà, i hem sabut aturar-lo i no deixar-lo participar, però aquesta persona allí és, i aquesta persona tard o d'hora doncs
uh-huh.
haurà de rendir compte.
Uh-huh. Tot això que has referent al Cibor la Redonda, referent al cas de Torà, jo mateix he tingut ocasió de viure-ho. Però això altre que estàs referint sobre el teu propi cas,
sí.
què és el que s'ha donat en el teu propi cas?
Doncs bé, discussions estèrils on que no venen a quanto en una assemblea, com són els preus dels honoraris dels advocats, bé, crec que són qualsevol excusa que utilitza un infiltrat a l'hora de crear divisions dins del grup de suport.
Uh-huh.
I bé, aquestes persones estan identificades, aquestes persones doncs se'ls ha de seguir, hem de ser implacables amb ells, hem d'estar a sobre, no els hem de deixar fer, però hem de deixar que no hem d'aixecar la llebre i hem de deixar que ells creguin que no estan controlats, i potser avui estan escoltant aquest programa de ràdio i es posaran a l'alerta.
Uh-huh.
Tant de bo desapareguin, quan uh-huh. sàpiguin que no per nosaltres, i serem a sobre.
Uh-huh. Jo he vist en altres casos, abans que en el teu, he vist com aquest tipus de gent, quan tothom està lluitant per la llibertat del pres o està lluitant perquè evitem l'entrada a la presó, doncs algun d'aquests homes intenta apropar-se a la família o al propi perjudicat directament, com convencer-lo, menjar-li la moral, convencer-lo que prepari la seva entrada a la presó, en definitiva. Jo no sé si això ha passat en el teu cas.
En aquest cas ho ha tingut una mica difícil, perquè ho teníem prou clar des del principi, no ha estat una cosa que ens vingui des de nou, fa molts anys que hi militem, i bé, nosaltres hem posat totes les cartes sobre la taula des del primer moment, i crec que no ha tingut gaire joc per fer aquestes coses. Sí que ho he intentat, ja dic, pel tema econòmic, per la mínima excusa on no hi havia companys directament implicats i en un moment determinat. Però sí, és evident que sí que ho he intentat, però el que passa és que no hi ha hagut aquest marge, no s'ha trobat amb gent que ens venia de nou al tema de la repressió, i per això doncs l'hem pogut apartar en aquest cas.
Vale, i finalment et volem preguntar per les perspectives de la lluita. Des d'un punt de vista legal, en aquests moments, per quin camí tireu?
Doncs ara mateix tenim presentada la querella criminal, que en els propers dies presentarà una ampliació, que la supersignaran diferents regidors d'arreu del país, concretament de la candidatura d'Unitat Popular, on també la supersigna l'entitat GER de Sant Pere de Ribes, on també hi és l'advocat del col·lectiu Ronda, Jordi Pujol i Moix, i on també hi és l'Ajuntament de Subirats. Ple en bastant decidir doncs donar suport amb aquesta querella. Ara mateix ho estem debatent també a l'Ajuntament de Sant Martí Sarroca i l'Ajuntament de Guardiola de Font-rubí, que també és probable que s'afegeixin a aquesta querella. I aquesta querella és la responsabilitat que tenim nosaltres davant de la Isabel Rastelló per apartar-la de la seva carrera, i perquè no torni a prevaricar contra els nostres companys ni contra ningú.
Has parlat d'en Jordi Pujol i Moix.
Sí.
Un advocat del col·lectiu Ronda.
Sí.
És que jo el conec, aquest home. Jo he après moltes coses d'ell en l'àrea de la seguretat social.
Sí.
Tu el coneixes personalment?
No. El vaig conèixer al moment que li van portar la querella i no va posar cap mena de pega a l'hora de signar-la. Va ser una trobada de 2-3 minuts. Ell per telèfon s'ha posat en contacte amb una persona del grup de suport i vam arribar i jo el venia preparat, va signar i fa el que calgui.
Deu anar a buscar una signatura al seu despatx del col·lectiu Ronda?
Sí, de fet ens vam trobar a les escales. Ens ho va signar a les escales del col·lectiu Ronda. Ell marcava i nosaltres no entràvem.
A la Ronda Sant Pere?
Allà mateix.
Està bé, està bé. Jo trobo que són signatures d'aquest tipus les que ens fan falta, eh?
Pues bueno, company, donar-te molts ànims i felicitats, i que ho passo bé, vale? I que ja està, fins aquí.
Molt bé, moltes gràcies i felicitats a vosaltres per anys que porteu de tasca contrainformativa i per molts anys a la Ràdio Contrabanda.
I a Ràdio Bronca?
Sí, i a Bronca també.
I a totes les ràdios lliures que, per desgràcia, a la nostra comarca doncs no les escoltem, però bé,
bueno,
que sabem que hi són.
Bueno, si no hi ha internet també podeu escoltar-la. Bé, ara ja...
Sí.
No hi ha excusa.
No hi ha excusa.
Ara ja la tecnologia quan la troba una mica més de tothom.
Doncs ja faré per fer-ho, tot i que amb les hores de fer no coincidim, mirarem d'escoltar-ho.
Vale, pues que salut, company, i que vagi molt bé per Vilafranca.
Salut.
Molt bé, a veure.
Adéu.
Salut.
Salut. Bé, doncs de tant en tant...
Ah, sí, està molt bé.
Hi ha alguna cosa positiva, no?
Sí.
A mi el que em crida més atenció d'aquest tema és tot el...
És que estarà fora de tot allà, eh?
Sí,
jo me'n recordo més, és que ho tenia molt al cap, perquè va ser precisament el primer dia que ens vam conèixer, el primer dia que vaig vindre al programa, en aquell cas explicar una cosa que m'havia passat a mi, que a mi amb un altre company se'ns ha enviat tan endavant uns guàrdies romans per fer un acte pacífic el dia 1 de maig, fa 10 anys que ho dic. Doncs aquell dia em recordo que el
els, el primer que ens van preguntar un cop dintre les furgonetes, els guardes urbanos va ser els dos antecedentes, i els dos van contestar, són insubmisos.
Uh-huh.
Al qual el mateix guardó abans de contestar no, això ja no cuenta com nada. Això ja era l'any que ja havia, el primer any que estava en vigor l'exèrcit regular i la suspensió de la mili, i feia dos anys que jo m'havia declarat insubmís perquè em va tocar a l'antepenúltim reemplaç, que a mi concretament no em van ni vindre a buscar, l'altre company sí que l'havien anat a buscar perquè ho havia passat uns quants anys abans, i el meu guardador urbano va deixar ben clar: eso ya no cuentan los expedientes como delito o como
antecedent.
Com antecedent. Que ells ho deuen tindre per tindre'ns un fitxat de tot i tal, això segur, però amb antecedent ja no compta, perquè la mateixa llei et diu que ara ja no és un delicte. I per aquest motiu els de l'últim reemplaç i els del penúltim reemplaç que ens vam fer insubmís no es van ni molestar vindre'ns a buscar. Perquè entre que començaven que sí, que no, que començaven el judici i que l'acabaven, ja no hi havia ni... ja es quedaven sense... Sí, el recurs ja estava fet, però d'una manera, no, abans que ells tinguessin la sentència ferma ja tenies el recurs dient que és que ja no hi ha mil obligatòria, ja no em pots acusar.
A mi quan ha dit el nom de Rovira del Canto m'ha ficat els pèls de punta,
okay.
Així, com a sensació, com a punt. Quan diuen el nom d'aquest jutge ja trino. Sí, sí. Hi ha alguns altres d'aquests noms de jutges, també hi ha el de la, aquella, com es diu, Magaldi Paternostro, que també
són aquests noms. Que tenen noms que se'n recorden, sempre que te'n recordis.
És que me'n recordo del nombre, de tant sentir-los, de que l'han liat, i de casos.
Ja que ha sortit el nom de Magaldi, cal que ajudem a la gent que ens escolta a recordar de què la coneixem, no?
Vinga.
La Magaldi Paternostro era la jutgessa d'instrucció de l'Hospitalet de Llobregat, que estava de guàrdia l'any 1992, quan va caure assassinat en Pedro Álvarez, perquè un policia que era guàrdia de corps del rei d'Espanya anava, diuen, fora de servei amb el seu vehicle i acompanyat d'una dona, i per una discussió al carrer, per si passo jo o passes tu, un tema de trànsit de vehicles i de vianants, doncs en un moment donat va treure la pistola i la va utilitzar directament contra el Pedro Álvarez amb un assassinat dels que els nord-americans dirien en primer grau, no? I aquesta senyora, la jutgessa Magaldi Paternostro, que estava de guàrdia, doncs va ser la que va dirigir les diligències d'investigació, d'instrucció, que varen acabar amb la llibertat incondicional del policia, perquè va dir la jutgessa: no hi ha proves directes i fefaents que demostrin la seva culpabilitat. Aquí va començar tot el calvari de la família del Pedro Álvarez,
que encara dura,
per intentar que es faci justícia, no?
Sí.
Val, jo no sé...
Sí, hem de plegar, sí? Ja.
Sí.
Se'ns apropa l'hora, així que hauríem de plegar.
Vale.
Diuen-nos que el podcast el podreu trobar a la web de Radio Bronca, www.radiobronca.info. A partir de demà a la tarda, més o menys, l'hora ja no és la segur, però en principi van de les 7, potser que ja el podeu trobar allà penjat. I en principi els diferits, doncs, se sentiran en l'horari normal del programa Ràdio Bronca, que són els dijous de 10 a 12, els divendres de 11 a 1 i els dilluns de 1 a 3. Dit això, doncs en directe ens escoltarem aquí a Ràdio Contrabanda el dijous que ve. El dijous que ve a partir de les 11:30 de la nit fins a la 1:30, i
ja, doncs, per acabar el programa, us deixarem amb dues cançons. Una de la Power Records, que es diu Nadie es Inocente, i l'altra, ja per acabar el programa, de l'Ovidi Montllor.
Ovidi Montllor.
La Fera Ferotge. Mentre aquest company ens ha trucat, l'última trucada anava parlant, doncs, en certa manera, tot el que va explicant ens recordava aquesta cançó. L'alcalde avisa de que la Fera surt de la presó, de la, en aquest cas de la seva gàbia, que tothom s'ha d'amagar, perquè la Fera sap.
I és que si la Fera es queixa de que té poc espai, de que té ganes, una vida millor, més digna, i clar, les autoritats s'escandalitzen i això no ho poden permetre.
És un exemple que no pot condir.
No pot condir.
Exacte.
És una cançó brutal, brutal.
En la línia de moltes cançons, no?, de l'època de la nova cançó, la qual no podíem dir res. Clar, però que a vegades algun d'aquests cantants van aconseguir, sense dir res clar, dir coses molt clares,
saps?
I la clarividència, sí, és que la clarividència que treu d'aquestes cançons són increïbles, són increïbles. Igual, i de l'Ovidi Montllor n'hi ha unes quantes que la clarividència que et donen, tot i no dir res, del que no podien dir en època franquista, és sorprenent, sorprenent com sense dir res pot dir tant.
A mi m'ha xocat aquesta setmana un titular de, diria que era el diari La Vanguardia, que citava unes declaracions del Joan Manuel Serrat.
Ja sé quina edat refereixes.
No, el titular deia alguna cosa així com que en Serrat opina que en aquests moments, l'any 2009, les cançons ja no s'han d'utilitzar per protestar, que afortunadament ja no és necessari,
no és necessari
protestar a través de les cançons.
Ara que ja viu bé i que es fot entre peix i espada una bona botella de vi cada quan li rote, ja no cal protestar per res, no? Això és el que molesta de totes aquestes generacions que es van fer abanderados de l'antifranquisme i que ells han set els grans lluitadors. Doncs pues no, ells no han set els grans lluitadors. Els grans lluitadors van ser els nostres rebesavis, els nostres avis, que van lluitar durant la República, que van defensar tota la nostra terra i que van morir. I ells no, ells sí que van ser... els que van fer per nosaltres, no el Joan Manuel Serrat i tots aquests que diuen que han corregut davant dels grisos i ara estan tots acomodats i són amics, és que bo com...
Ara a veure els grisos, ells ja estan acomodats, és perquè... Bueno, però bé, aquesta diferència del mateix que parlàvem del personatge aquell, que segur que, bueno, que és la dinàmica aquesta que tenen, no? Perquè, per exemple, el personatge de la Pompeu Fabra comenta sempre, no?, de les manifestacions d'Antoni Bolanya, que són els feixistes. El senyor Joan Manuel Serrat està en la mateixa posició que aquest home, i clar, com que tot ja és perfecte, ja no cal protestar per cantar. En aquest punt, un cantant com ell, que havia estat un cantant en principi protesta, jo difereixo bastant, simplement va parlar en català, i quan estava prohibit, a la que ho van permetre, ella va decidir parlar en castellà, cantar en castellà, no? És aquestes coses que, bueno, valen, si és allò de que com a cantant protesta, l'Ovidi Montllor, o el senyor Lluís Llach, o altres, m'ho semblen molt més.
Sí.
Perquè tenien un compromís i avui dia tenen un compromís, estarem d'acord o no amb aquest compromís, però el tenen. Ell no ha tingut aquesta coherència a la vida, aquest home. Una mica no em vingui. Però ara, avui que hem tingut un dia xerrant de temes tan grossos com el de Palestina i Gaza, ell que és cantant considera que la música no pot servir per denunciar aquest genocidi. Doncs això només em diu que aquest home...
És que no li dediqui ni un pensament.
Exacte.
El que em demostra que no hi pensa ni un segon al dia.
Això és el que m'estava mostrant aquesta persona.
I clar, això és d'una frivolitat...
Que amb ell ja...
Tremenda.
De les copes de vi la coca del seu amic, ja no passa.
Tu havies llegit també alguna cosa?
Sí, ho vaig al periòdic, em sembla que era, o algun altre, em sembla que també va sortir alguna cosa, i va ser això, i allà és que realment no m'agrada aquest home, no, tampoc les cançons que fa, la veu que té no m'agrada gens, però va ser veure aquest titular i diguem que ho està dient aquest home.
Sí, sí.
Sí, sí. A deslegitimar els jutges.
Per suposat, ara que està a la tomba del poder.
Deu cobrar bastant de
GAE. Hombre, de la GAE d'un socialista. Sí. Que és un dels que va fer campanya pels socialistes amb el seu amiguet. L'altre, com hi anomen aquest, com un sobrenom, el Sabina.
Seu
amiguet de l'alma. Els dos, Joans, ara estan cobrant el lloc, i
dos i gent de la faràndula que es van ficar al voltant del PSOE i allí s'han quedat. I allí ja s'han quedat. I no sé.
I el PSOE va fent les lleis que va fent perquè les GAE continuï xupant i les calaran mentre faci això. I els hi toc, pues.
És que el PSOE els ha d'agrair que els hi van fer campanya gratis, eh?
Val, doncs.
Bueno, pues ja,
sí, no? Com dèiem,
no, una tertúlia de madrugar i ja sé.
Bueno, això, madrugar ja era.
Vale.
Ens escoltem la setmana que ve, i us deixem amb aquest parell de cançons, l'última especialment bona, la polla també en sa línia sempre àcida com a pocos, i salut. I molta bronca, perquè estiguem a contrabanda, continuem amb molta bronca i amb ganes de muntar molta bronca. Nadie, 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 nadie
sàpiga tothom que una fera ferotge del parc s'escaparà. Es prega les senyores, compren forts aliments i no surten de casa fins que torni el bon temps. Tot el que tinga cotxe que fot el camp corrents i se'n vaig a la platja, a la torre o als hotels. L'alcalde s'encarrega de l'ús del seu poder de la fera ferotge deixar-la sense nens. El queixa no compleixca, que no es queixa després. Si per culpa la fera, ell rep algun turment. Jo que no tinc ni casa, ni cotxe, ni un carret, em vaig trobar aquell dia la fera pel carrer. Tremolant i mig mort, vaig veure Déu la fera, i en veure'm tan fotut, em va dir molt planera, xicot, per què tremoles? Jo no te'n menjaré. I doncs, per què t'escapes del lloc on tens marcat? Vull parlar amb l'alcalde i dir-li que tinc fam, que la còpia és petita, jo necessito espai. Els guàrdies que la veuen la volen atacar. La fera es defensa, no la deixen parlar, com som molts i ella sola. No pot dir-me l'estomen i emprenyes per la feina, fa una gàbia, me la tornen. Per ordre d'alcalde es va saber a tothom que la fera ferotge ja no us treu de la son. I gràcies a la força no passa res de nou. Tot és normal i maco i el poble resta en pau. Au!